amb Francina Ricard.
Bon dia, és la 1:05 de la tarda. Benvinguts a l'infosetmanal de Ripollet Ràdio. Avui hem conegut el Javier Macías, un nou ciutadà de Ripollet que la casualitat ha volgut que fos el primer nen nascut al municipi del 2009. Pocs dies abans es va fer pública la dada que el 2008 la població de Ripollet ha crescut un 1,39%. La població mica a mica va creixent i les ciutats com Ripollet han d'adaptar-se i crear espais pensats per a totes les edats. El Patronat de Cultura, per mitjà de la Biblioteca de Ripollet, realitza moltes activitats pensades pels més petits. El projecte Nascuts per Llegir està pensat precisament per nens i nenes de 0 a 4 anys per estimular-los en la lectura i les arts en general. Precisament el proper dimecres, Carmen Oñate farà a aquests petitons un taller de musicoteràpia. Amb ella mateixa parlarem a l'entrevista d'avui d'aquest tema, però serà a la part final de l'info. Abans, però, repassem la resta de notícies de la setmana amb la Laia Prats, els titulars. L'equip de govern fa balanç del 2008.
L'alcalde de Ripollet, Juan Parralejo, conjuntament amb els tinents d'alcalde Xavier Peñarando i Rosa Martín, van destacar el bon clima polític i el pas ferm amb què han treballat durant l'any.
El Compromís per Ripollet presenta al·legacions al reglament del mercat.
La vintena de propostes fan referència a la presa de decisions i a la gestió del mercat.
Avui s'ha fet la recepció del primer nadó de l'any.
Es tracta de Javier Macías, que va néixer el dia 1 de gener a les 10:40 del matí a l'Hospital Taulí de Sabadell.
Presentades les bases per participar al Carnaval 2009.
Tots aquells ripolletens que es vulguin disfressar trobaran la manera de fer-ho al Centre Cultural.
Avui el Teatre Auditori rep l'Orquestra de Cambra de Cerdanyola.
Serà a les 10 de la nit i el preu de l'entrada és de 15 euros.
Esteu escoltant Info.
El passat dimarts 20 de gener, l'equip de govern de l'Ajuntament de Ripollet, format pel PSC i Convergència i Unió, van fer balanç del que ha estat la vida política i la gestió del govern durant l'any 2008. Tant l'alcalde de Ripollet, Juan Parralejo, com el portaveu de Convergència i segon tinent d'alcalde, Xavier Peñarando, van destacar la corresponsabilitat i transversalitat amb la que s'ha treballat.
El mateix alcalde explicava que, tot i ser partits diferents, s'ha treballat en equip.
Aquest pacte es basa, sobretot, en una qüestió de confiança, de transparència, però sobretot de corresponsabilitat. El govern som tots. És veritat que hi ha dos grups polítics, que som diferents, que tenim opinions diferents en diferents qüestions, però sí que és veritat que a Ripollet vam fer un acord, vam establir-hi una sèrie de prioritats, ens vam posar d'acord què pensàvem que era el millor per Ripollet, i això, a partir d'aquell moment, el que hem fet és treballar en equip. I quan dic treballar en equip, vol dir que tots som partícips de totes les decisions que es prenen, els 12 regidors del govern.
Respecte a la relació amb la resta de forces polítiques de l'Ajuntament, Parralejo va recalcar que l'ambient entre els portaveus és força bo.
L'ambient polític, en aquests moments, podem dir que, lògicament, cadascú fa la feina que ha de fer. Els grups de govern ens dediquem a governar, a fer feina, i els grups de l'oposició, lògicament, el que fan és oposició. Dintre de tot això, i dintre de que cadascú fa la seva feina, el que sí que és evident que, al marge d'això, la relació entre grups polítics i entre portaveus és una relació en total normalitat, en el que ens permet poder demanar opinió en moments determinats, que ens permet anar tots a una.
Respecte al pacte d'acció municipal signat a principis de legislatura entre el PSC i Convergència i Unió, tant Parralejo com Peñarando han assegurat que ja han assolit el 50% dels projectes.
A nivell de dades, dic que encara no hem arribat a la meitat del mandat, tenint en compte que el primer any pràcticament no es va poder fer res, només el pressupost del 2008, però ja podem dir que més del 50% dels projectes i els compromisos que nosaltres teníem en el Pla d'Actuació Municipal estan complerts. Per tant, anem molt, molt més avançats abans de la meitat del mandat del que correspondria. Això, lògicament, vol dir que estem a sobre dels projectes, que sabem exactament quins són els compromisos que tenim.
Finalment, l'alcalde Juan Parralejo va fer un repàs dels projectes més importants realitzats durant aquest any, com el desplegament de la llei de barris a Can Mas, la consolidació del CIP i la Casa de Natura, o els projectes duts a terme per serveis socials i el Patronat d'Ocupació.
Des de dilluns 19 de gener fins al proper divendres 20 de febrer, l'IMSOL ha obert una oficina d'informació i recollida de sol·licituds per a la propera fase de 172 habitatges que la citada empresa pública construirà a la zona de Pinatons del nostre municipi. Tot i que fins a dia d'avui són poques les sol·licituds presentades, més de 200 persones ja han passat pel Centre Cultural per informar-se de la documentació que necessiten.
L'oficina, com dèiem, està ubicada al Centre Cultural a la Rambla de Sant Jordi número 2-4 i té horari de dilluns a divendres de 9 a 1 del migdia i de 3 a 6 de la tarda. L'IMSOL ha enviat a totes les llars de Ripollet les bases que regiran el procés d'adjudicació. A banda d'aquesta publicació, les bases també es poden consultar i descarregar a la web municipal ripollet.cat.
La secretària d'Organització de la secció local d'Esquerra Republicana de Catalunya de Ripollet, Lourdes Serra, ha estat escollida membre de la permanent del seu partit a la comarca en el Congrés Comarcal. L'elecció va tenir lloc el passat divendres 9 de gener.
L'acte es va celebrar a Barberà del Vallès, on també van escollir a 12 membres més de diferents poblacions de la comarca, 7 homes i 6 dones, encapçalats per Glòria Ullés, de Viladecavalls. En aquest congrés va deixar el seu càrrec el fins ara president comarcal, Marc Sanglas, de Sant Llorenç de Savall, que l'exercia des de l'any 2000 i que ha optat per no presentar-se a la reelecció per les seves noves responsabilitats a l'executiva nacional d'Esquerra. En aquest congrés també van ser escollits els consellers nacionals. En aquesta nova tasca, Lourdes Serra portarà la secretaria de formació.
El COP Compromís per Ripollet ha presentat una vintena d'al·legacions al reglament del mercat que es va aprovar al passat ple municipal. Les al·legacions fan referència a la presa de decisions i a la gestió del mercat.
Així, d'una banda, el Compromís assegura que aquestes al·legacions pretenen democratitzar una mica més la presa de decisions en el que afecta el mercat i els propis paradistes directament. D'altra banda, el Compromís per Ripollet demana suprimir totes les referències a l'empresa gestora del mercat per tal que la seva gestió només pugui ser directa per part de l'Ajuntament. El regidor del COP Compromís per Ripollet, José Luis Muñoz, ha declarat en un comunicat de premsa que al cap d'un any de l'entrada en funcionament de la remodelació del mercat queda clar que aquesta no ha aconseguit millorar la situació comercial del mercat municipal. Muñoz, a més, assegura que l'única gran beneficiada de la remodelació ha estat justament la gran superfície comercial.
D'altra banda, el COP Compromís per Ripollet, com a membre de les candidatures alternatives del Vallès, ha expressat el seu suport al manifest Prou complicitat amb la massacre del poble palestí.
Així, des de les CAP s'ha fet una crida als governants i a la societat civil perquè facin seu el compromís amb la cultura de la pau. També ha fet una crida de tots els vallesans i vallesanes a participar de totes les convocatòries de rebuig de l'agressió d'Israel i a manifestar la seva posició de forma clara.
Demà dissabte, la Comissió en Memòria de les Víctimes del Feixisme ha organitzat una nova concentració en record dels caiguts republicans durant la guerra. L'ofrena floral tindrà lloc al Monument dels Ripolletens Morts a Mauthausen, situat al Jardí de l'Ajuntament de Ripollet a les 12 del migdia.
D'altra banda, dilluns 26 han organitzat una conferència a 7:45 del vespre a la sala d'actes del Centre Cultural a càrrec de l'historiador Ramon Martos Calpena amb el títol El període republicà a Ripollet i l'arribada del feixisme.
El passat 15 de gener es van fer públiques les bases del concurs de cartells del Dia Internacional de la Dona. L'objecte del concurs és seleccionar el cartell divulgatiu del Dia Internacional de les Dones, 8 de març de 2009, de l'Ajuntament de Ripollet, i està adreçat a totes les persones que hi estiguin interessades, sense límit d'edat ni lloc de residència.
Maria del Mar Viera, regidora de Polítiques d'Igualtat, explicava a Ripollet Ràdio les condicions per participar.
El requisit és que cada participant només podrà concursar amb una sola obra, que les obres presentades han de ser originals i inèdites, les tècniques són obertes, es poden utilitzar qualsevol tipus de tècnica que es pugui reproduir en impressió gràfica.
El termini per presentar els projectes finalitza el proper 3 de febrer i tots ells s'hauran de registrar a la UAC i posteriorment presentar-los a la Regidoria de Polítiques d'Igualtat.
Els premis i la composició del jurat ens els explicava la mateixa regidora.
Els premis, doncs, bueno, el premi de l'autor del cartell guanyador doncs serà de 500 euros i bueno, la composició del jurat, que serà qui decidirà quina és l'obra guanyadora, estarà presidit per mi mateixa, per la regidora de Polítiques d'Igualtat, i tres representants de les entitats de dones que participen en la taula de dones del municipi, una persona de l'àrea de comunicació de l'Ajuntament i la tècnica de dones en qualitat de secretària.
Poden trobar les bases íntegres a la web municipal ripollet.cat.
Aquest matí l'alcalde de Ripollet, Juan Parralejo, ha rebut a l'alcaldia a la Sandra i al José, els pares del Javier Macías, el primer nen nascut a Ripollet l'any 2009. Com és tradicional, Parralejo ha felicitat els pares i els ha fet entrega d'un obsequi en nom de tota la població.
Javier Macías va néixer el passat 1 de gener, quan faltaven 20 minuts per les 11 del matí. El nounat va pesar una mica més de 3 quilos i mig i va fer 49 centímetres. La Sandra i el José, que ja són pares d'un altre nen de 22 mesos, estan molt contents del nou vingut a la família.
Bien, un poquito estresados porque ahora tenemos dos. Pues ya teníamos uno, y bien, bien, ¿eh? Empieza con los cólicos, pero bien, todo bien. Nada, nos lo dijeron en la seguridad social, nos lo dijeron, y nada, muy contento, nos hace ilusión, muy contento.
Els pares també van assegurar als micròfons de Ripollet Ràdio que en cap moment s'havien plantejat que el seu fill podria ser el primer de l'any al municipi.
D'altra banda, la Junta de Govern Local, celebrada dimecres 21 de gener, va donar compte de les dades del padró municipal d'habitants amb referència a l'1 de gener de 2009. Actualment, Ripollet té 37.330 habitants, amb 19.074 homes i 18.256 dones. El passat 31 d'octubre de 2008 es va celebrar una assemblea general extraordinària del Casal Municipal d'Avis de Ripollet per anomenar els nou membres de la Junta.
Així van ser elegits com a president Faustino Martínez, com a vicepresidenta Francisca Fernández i José Jordana serà el secretari i Antonio Valverde el tresorer. Hi haurà també tres vocals que seran Agustín Borrego, Amàlia Romera i Luis Prades.
El Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya ha aprovat l'expedient de regulació d'ocupació presentat per l'empresa Sintermetal i que comportarà la suspensió del contracte de treball de 279 treballadors durant 44 dies.
El comitè d'empresa ha declarat el seu malestar perquè aquesta resolució no recull cap dels arguments presentats pels representants dels treballadors. També han volgut fer saber que els directius s'han autoexclòs de la reducció de jornada. Després de la resolució, els treballadors van realitzar una assemblea i, en finalitzar, van ocupar el despatx de l'administrador per reclamar a través d'un comunicat informació sobre la situació actual i el futur de l'empresa.
El passat 18 de gener va tenir lloc a Ripollet la tradicional festa dels Tres Tombs, que enguany arribava a l'edició 116. La trobada va començar a les 7 del dematí amb la Diana de Traginers i les activitats, com sempre, es van desenvolupar fins la nit amb l'esperat ball al pavelló Joan Creus. Jaume Figueres i Bonillo va ser l'encarregat de portar amb honor la bandera d'enguany, donant el relleu a Manel Verdaguer i Coll com a banderer del 2010. Una jornada plena d'emocions, de la qual amb qui millor podem parlar és amb el senyor Joan Albinyana, president de la comissió organitzadora del Sant Antoni Abat de Ripollet. Senyor Albinyana, molt bona tarda.
Hola, bon dia, bon migdia, no?
Bon migdia, sí, quasi bona tarda ja. Doncs comencem. Quina valoració fa de l'edició dels Tres Tombs d'enguany?
Home, pues, la visió pues, positiva. Ha sigut una festa d'aquelles que cada any, molt a mica, anem a pujar-ne el llistó. Ha sigut un any que, malauradament, amb els temps que estem passant, pensàvem que no hi hauria l'assistència que va haver-hi a la festa de cavalls i carruatges, i la sorpresa va ser agradable perquè no tan sols que no va ser com l'any passat, sinó que va ser més nombrosa. Vol dir que, bueno, la gent del poble de Ripollet cada dia sent més la festa de Sant Antoni com a, ser, com a festa seva, i la gent surt, la gent vol sortir amb el seu carruatge, la gent vol disfrutar i gaudir de la festa, com així mateix ho volen fer la gent de fora, que ve a veure'ns aquesta nostra passada, no? I això pues, ens està avui posant al nivell de que estem ja en aquests moments com a la tercera festa de tot Catalunya. O sigui, tenim la primera, la Vilanova i la Geltrú, la segona potser és Rubí, perquè bé, van amb uns pressupostos que són inassolibles, però que, bueno, que estan en una altra, jo diria, en una altra òrbita, no? Però que tercera, indiscutiblement, és la de Ripollet.
Aquest any, com dèiem, el banderer d'honor va ser el senyor Jaume Figueres.
Sí.
Com es va portar el banderer d'aquest any?
Oh, bé, exquisitament bé, molt bé, tota la família molt arraigada a les festes tradicionals del poble, per exemple, la seva tieta, la Marta, que és una dona pues, que sempre està vinculada al món del teatre, etc. Però va tindre tot el recolzament de la família, fantàstic, un dels millors banderers. Vol dir que el banderer sempre, en fi, és un 10 cada any.
També es va fer reconeixement a entitats i persones. L'entitat va ser el Club de Futbol Ripollet. Per què van escollir aquesta entitat?
Bé, era un any que potser ja era hora que li toqués amb aquesta entitat, perquè és una entitat, l'entitat esportiva de les antigues de Ripollet, i sempre té un gesto enfront a la festa. Vol dir, el Club de Futbol Ripollet hem de pensar que el dia de la festa suspèn, o sigui, els partits els aplaça, els ajorna, o bé per l'altra setmana, o bé els avança el dissabte abans. Per què? Perquè té la cultura de que a Ripollet la festa de Traginers, la festa de Sant Antoni, està per davant de tot, perquè tothom se la sent seva i que ningú se la pot perdre. Aleshores, amb una entitat que fa tot això perquè no coincideixin cap partit ni de futbol amb aquesta festa, pues, home, ja crec que ja era hora, i ara ara fent-li aquest reconeixement.
S'ho havien guanyat.
S'ho havien guanyat i s'ho han guanyat a pols, sí.
I en el cas dels socis, el Josep Maria Sisa i l'Antoni Mir, per què es van ser escollits tres Gines d'Honor?
L'Antoni Mir reuneix les qualitats d'aquell home que va vindre de molt petit, va néixer a Marrampinyo, el seu pare molt petit va vindre a Ripollet, ha sigut el drapaire tota la vida a Ripollet, és allà on qualsevol pagès anava a buscar un tros de ferro per arreglar el seu carro, un tros de passamà, un tros de... per arreglar algun cèrcol de les rodes. Bé, era una figura carismàtica vinculada totalment a la festa de Sant Antoni, soci des de tota la vida, ha assolit avui una edat que també és important, i què menys que amb un home com el Xum, com el drapaire, com l'Antoni Mir, li féssim aquest petit reconeixement com és ser traginer d'honor amb distintiu d'or.
Mm-hmm. Parlem una miqueta de les activitats.
I a l'altre, el Josep Maria Sisa, també hem de dir que el seu pare va estar a la Junta de la Festa de Sant Antoni, o sigui, jo i els companys, alguns d'ells, i l'avi Salom pel descansi, quan vam entrar van ser ells els que durant els últims 30 anys, o sigui, estic parlant de fa 26 anys enrere, van conservar aquesta festa, no? El Josep Maria sempre ha estat vinculat, és l'ofici de baster, no? El que feia els gorniments, no?
Uh-huh.
I llavors, pues bé, ha sigut una manera també de fer-li aquest reconeixement tant per ell com també amb la memòria del seu pare.
De la seva família.
Exactament.
Respecte a les activitats, com dèiem, totes van ser les activitats esperades, però evidentment no van faltar les sorpreses.
No pot faltar mai. Sembla que com que ho han fet ja diverses vegades i la gent s'hi acostuma, pues, això és el que té de bo i de dolent, no? Perquè és un repte sempre per la Junta, buscar una sorpresa que sigui adient per la festa, que l'actuació no sigui de llarga durada perquè no talli massa tot el que hi ha després, i bé, i que també ens encaixi dintre d'un pressupost i que tampoc no sigui una cosa que surti massa de fora de trilla, no?, que es diu.
Mm-hmm.
Bé, aquest any hem tingut un assessorament important de gent d'aquest món, del món de l'espectacle. Vam trobar, perquè ens van fallar dues coses molt importants, una d'elles esperem que l'any que ve pugui ser una realitat. Tenien que vindre una companyia molt important que no us donaria més detalls.
No, si va ser sorpresa l'any que ve, millor que no ho digui.
Exacte, però que havien firmat un contracte a Monte Carlo i estaven fent l'actuació seva del dia 10 al dia 20. Per dos dies no van poder venir aquí a Ripollet i, és clar, són gent amb uns caixers, només perquè faig una idea, de caixers de 30 i 40 mil euros. No?
Home, però déu-n'hi-do, vam tenir tres acròbates del Cirque du Soleil.
Vam tindre el Cirque du Soleil. Jo no sé si la gent realment ha valorat qui vam tenir aquí, però que són tres artistes, tres acròbates internacionals, i que, bueno, que no es veuen sovint tindre uns primeres figures aquí, que la seva actuació, de fet, va ser molt ben lloada per tothom i que, bueno, crec que és per sentir-se satisfet. No sé, vosaltres des del punt públic, no sé què opinareu.
Uh-huh. Ja per acabar, parlem de futur, parlem de l'edició de l'any vinent. Ja s'ha fet públic el banderer, el senyor Manel Verdaguer. Per què serà ell el...
Bueno, perquè, bueno, la festa, el que vol ser banderer ja sap que no té gaires problemes, i senzillament és dir-ho amb algun membre de la Junta i ens l'apuntem, pues, perquè si no pot ser l'any que ve que sigui l'altre, vull dir, i bueno, i endavant, no? Vull dir, banderer pot ser-ho tot aquell soci que desitgi ser-ho, no? El que passa que la millor no ho és l'any que ell ho vol ser, perquè ja hi ha algú apuntat per davant seu, no? Però bé, el Manel fa anys que sempre deia que volia ser-ho i fa molta il·lusió, és un home de Ripollet, soci de tota la vida, a casa seva de Can Gravat, gent del món de la pagesia, i bé, l'any que ve, doncs, si Déu vol, de moment ja s'ha vist complert una part del seu somni, que va ser recollir la nostra senyera, que és la senyera de Sant Antoni Abat, i l'any que ve desitgem que la pugui lluir amb tot el seu orgull i la seva estimació a aquesta festa, no?
Uh-huh.
I llavors la valoració general, i és de que bé, la festa ens ha anat bé, aquest any diríem, allò que es diu l'argot ciclista, no? Hem fet pinxasso perquè hi ha hagut algunes fallides d'alguns col·laboradors i una vegada més es demostra que hi ha aquí uns dos gremis que potser no s'impliquen el que s'hi haurien d'implicar. No obstant això, pues, com a president de la Junta, pues, ja he fet els passos necessaris per entrevistar-me pel menys amb un d'ells, perquè bé, Ripollet, per exemple, diumenge el que volia dinar ho tenia malament, no? I tots els menjars preparats i tot això, pues, molt bé, és una festa que porta negoci, tant igual que els botiguers durant la setmana abans. Jo no dic que la festa vulgui cobrar el negoci que fa el sacrifici d'una altra gent, si més no, perquè això és inadequat, és impersonal, en fi, que no. Ara bé, sí que necessitem que el gremi d'hostaleria i el gremi de la Unió de Botiguers s'impliquin en aquesta festa, perquè el que no pot ser que un grup de voluntaris com és la Junta de Sant Antoni estiguem treballant desinteressadament durant tot l'any perquè el dia Sant Antoni sigui un dia com el que és, i llavors a sobre que ens costa calés de la butxaca, a sobre ens en costi més perquè no cobrim, perquè no hi ha implicació. Amb això no hi estic absolutament res d'acord i vull que, si hi volem, que hi hagi una implicació per part d'aquests dos gremis, perquè no pot ser.
Doncs, senyor Albinyana, queda dit. Moltes gràcies, moltes felicitats per la festa d'enguany, molta sort per la de l'any que ve. Gràcies. Ja ens tornarem a veure i ja tornarem a parlar, no es preocupi.
Esperem que tinguem el suport que necessitem, el suport d'aquesta entitat i d'altres, i esperem que la puguem fer com aquest any i, si cal, més brillant i tot.
Doncs així ho esperem tot. Senyor Albinyana, moltíssimes gràcies.
Molt bé, gràcies a vosaltres.
Bona tarda.
Adéu, bona tarda.
Esteu escoltant Info.
El passat 20 de gener es va inaugurar al Centre Cultural l'exposició Intensities, Inconformisme, Incorrecció i Rebel·lió en Art i Escena Musical. La mostra està produïda per l'Àrea de Cultura de la Diputació de Barcelona i forma part del Programa Professional d'Arts Visuals del Patronat de Cultura.
El comissari de l'exposició, David G. Torres, explicava així als micròfons de l'Info a què consisteix Intensities.
L'exposició bàsicament és un intent per reconstruir o per mostrar alguns trets d'una manera d'entendre la cultura, i que és una manera d'entendre la cultura pensant en que no hi ha divisions entre llenguatges, no hi ha divisió entre el que és música, el que és art, el que és literatura, el que és teatre, i que si no hi ha aquesta divisió és perquè en el fons l'únic punt en comú és que la cultura té la finalitat de fomentar individus crítics i que està feta des d'una posició de rebuig de les convencions que ens ofereix la nostra societat.
Des de l'Info també li preguntàvem al comissari a qui va adreçada aquesta exposició.
Jo penso que és per tots els públics que mantinguin aquest esperit crític o que vulguin contagiar-se aquest esperit crític. Moltes vegades es diu que sí, és una exposició com per joves. Probablement la gent més vella que pugui venir a aquesta exposició és molt jove per alguns dels creadors que hi són inclosos. Jo penso que més aviat està sí pensada per tota la població, però per tota la població que evidentment vol participar d'una manera d'entendre el món des d'una posició crítica, que no és un conformista, per dir-ho d'una manera.
L'acte va comptar també amb la presència del president delegat del Patronat Municipal de Cultura, Ferran Tornel, que va valorar positivament l'evolució de la Sala d'Art durant el 2008 i recordava els objectius marcats des de la Regidoria de Cultura.
Nosaltres hem intentat, tant amb les programacions que hi ha aquí, que fem amb Intensities i amb altres que hem tingut, o també amb aquest programa de l'Eduard, vale? Anar més enllà i millorar, vale? Fent sempre el mateix, que arribi a més públic, però sobretot que la qualitat sigui cada cop més.
A l'acte també va assistir Mireia Sabater, cap de l'Oficina de Difusió Artística de la Diputació de Barcelona.
Intensities, que es podrà veure fins al proper 22 de febrer, s'ha inclòs a la Guia d'Activitats Educatives 2008-2009 i es realitzaran visites guiades per als centres escolars de Ripollet. A més, està previst realitzar una visita guiada per adults el proper 5 de febrer a les 7 de la tarda.
Els propers 20 i 21 de febrer tindrà lloc a Ripollet el Carnaval 2009. Per preparar-lo ja es poden consultar les bases de participació per tots aquells ripolletens que tinguin ganes de disfressar-se.
A la recepció del Centre Cultural es facilitarà un full d'inscripció als interessats. El període d'inscripció serà fins al 19 de febrer a les 6 de la tarda. Es podran inscriure comparses, disfresses individuals o grups reduïts entre 2 i 5 components. Totes les comparses hauran de confirmar el nombre exacte de components el dia 18 de febrer abans de la 1 del migdia.
La rua es farà el dissabte 21 de febrer i l'inici tindrà lloc a les 5 de la tarda. Les comparses s'hauran de situar a la Rambla de Sarrià de Ter i un representant de cada comparsa haurà de notificar l'arribada i recollir el número d'ordre a la cantonada del carrer de Tamarit.
Al final del recorregut, després de tornar al distintiu, s'entregarà a totes les persones que integren les comparses un val per recollir un àpat que servirà al pavelló municipal d'Esports a partir de les 8:30 del vespre.
Pel que fa al jurat, estarà format per una persona de cada comparsa concursant, a excepció de les comparses reduïdes, i per membres d'associacions culturals i altres persones vinculades al món cultural.
Les comparses hauran de comunicar el nom de la persona que farà de jurat abans del 18 de febrer. El veredicte del jurat serà inapel·lable i es farà públic a les 9:30 de la nit al pavelló d'Esports. És obligatori anar disfressat a la recollida de premis.
Aquests premis consistiran en diploma i trofeu pel millor conjunt, pel millor vestuari, la comparsa més divertida i la millor coreografia.
També rebran diploma i trofeu la millor disfressa individual o comparsa reduïda. Es destinarà a tots els membres participants un ajut compensatori de 6 euros per persona.
L'Orquestra de Cambra de Cerdanyola del Vallès, que ha complert el seu segon any de vida, arriba aquest vespre al Teatre Auditori.
La formació ha obert el camí per omplir un buit cultural que la ciutat de Cerdanyola tenia en relació a la música clàssica. Els seus components són una quinzena de músics joves, però amb una qualitat que no té res a envejar les millors orquestres de cambra. El concertino director de l'orquestra, Sky Glowsten, músic canadenc anomenat recentment supersolista de l'Orquestra Simfònica del Gran Teatre de Liceu. El preu de l'entrada és de 15 euros i l'espectacle començarà a les 10 de la nit.
Esteu escoltant Info.
Sota la direcció de Marta Figueres, Amics del Teatre representarà aquest diumenge l'obra El ventall de Lady Windermere. Serà al Teatre Auditori. Per conèixer com s'ha desenvolupat els assaigs i com es preveu la representació d'aquesta nit, tenim amb nosaltres a la seva directora, a la Marta Figueres. Marta, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Explica'ns una miqueta quina és la història de què tracta l'obra.
Bueno, d'una mare que té una filla i l'abandona de jove, i llavors es presenta a casa seva volent extorsionar el seu marit amb els diners i es troba la seva filla i bueno, es tracta una mica d'això.
Aquesta és una obra d'Oscar Wilde i normalment les obres d'aquest autor tenen molta ironia i sobretot molts jocs de llenguatge. Com ha estat treballar aquesta obra amb els actors i les actrius?
Pues molt bé ha estat, molt bé. Perquè de seguida s'ho van agafar amb molta afició i moltes ganes i tots estan molt bé.
Quant de temps l'heu estat preparant?
Doncs 3 mesos.
3 mesos, perquè a més a la representació que feu aquest cap de setmana no és la primera, ja vau estrenar el mes de desembre. Com va anar aquella representació?
Doncs molt bé, molt bé. A part, tot el vestuari l'ha fet la meva germana, tant dels homes com de les dones, i jo també. I bueno, que és a mida de cadascú i queda molt bé.
Per què vau escollir aquesta obra per representar?
Mira, jo la vaig anar a veure en el Teatre Nacional, em va agradar, i volíem fer un clàssic, i vam dir, doncs mira, en vez de fer un clàssic català com fem sempre, doncs fem aquest, i així la vaig triar.
Les entrades es poden aconseguir a la botiga dels bolsos Cisa. Encara queden entrades?
Sí, encara en queden, eh?
La gent, encara que no hi hagi anat, encara té temps de poder-hi apuntar.
De poder-hi anar, sí.
Doncs res, doncs Marta, moltes gràcies, i abans d'acomiadar-te, envia un missatge a la gent que ens està escoltant i digue'ls per què han de venir a veure la vostra obra.
Doncs perquè hem tingut molta feina, perquè ho fem amb molta il·lusió, i perquè els agradarà molt tant el vestuari com la representació. I s'ho passarà molt bé.
Molt bé, Marta, doncs moltes gràcies.
De res, a tu.
Esteu escoltant Info.
El passat dia 17 de gener, la sala d'actes del Centre Cultural va acollir un taller sobre tècniques de creativitat aplicades a la màgia. És la primera vegada que realitza una activitat d'aquestes característiques i Ripollet va ser l'escenari d'aquesta trobada.
El taller del tot pioner ha estat impulsat per l'il·lusionista Sergio, que recordem va actuar a la Festa Major de l'any passat. L'objectiu principal ha estat fer un punt de trobada entre els il·lusionistes per tal de compartir experiències i desenvolupar una visió avantguardista dins d'aquest art. El president delegat del Patronat Municipal de Cultura, Ferran Tornel, va donar el tret de sortida del taller, al que van assistir una quinzena d'il·lusionistes de Catalunya i d'arreu de l'Estat. Fem ara una pausa a l'informatiu i aprofitem per fer un repàs de les activitats previstes per aquest cap de setmana i la setmana vinent.
Avui divendres, concert de l'Orquestra de Cambra de Cerdanyola al Teatre Auditori serà a les 10 de la nit. Dissabte a les 12 del migdia, la biblioteca presenta una nova sessió dels més petits Fem Dissabte amb l'activitat Ralet Ralet, música per nadons. L'activitat de la nit l'ocuparà la penya flamenca La Macarena a 11:15 amb sessió de flamenc al seu local del carrer de Cot i a les 11 de la nit sessió de ball al vestíbul del pavelló Joan Creus amb l'Associació d'Amics del Ball. Diumenge és el torn pel teatre perquè Amics del Teatre presenta el ventall de Lady Wintermere. Serà a les 6 de la tarda al Teatre Auditori. Dimarts 27 de gener, Dones per la Igualtat ofereix una sessió de cinema al Centre Cultural amb la pel·lícula Les Hermanes Bolena. Serà a les 7 de la tarda. Dimecres 28 a la biblioteca realitzarà un taller de musicoteràpia pensada pels més petits. Cal inscripció prèvia i serà a les 6 de la tarda. Finalment, dijous 29, nova trobada del Club de Lectura a la Biblioteca Municipal pel parlar de la novel·la La ciutat sin tiempo d'Enric Morial. Serà a partir de les 7 del vespre.
Esteu escoltant Info.
I entrem ara a l'apartat esportiu amb el nostre company Ramon Argenter. Ramon, molt bona tarda.
Molt bona tarda.
Comencem amb les notícies. Els equips de futbol comencen la segona volta.
Doncs tant el Ripollet com la penya deportiva Pajarell inicien la segona etapa de la Lliga. El Ripollet comença a jugar a casa contra el Granollers. A la primera volta van empatar un gol amb gol d'Edu, però aquest encontre es troben doncs, els rivals que poden obtenir l'ascens directe per fer la promoció. Per això el Ripollet no pot perdre aquest partit, ja que una derrota li complicaria molt les coses. Per altra banda, la penya està en ratxa, és tercer de grup i amb una molta moral i amb un jugador que és el Pere, com és el Pere, que ja porta 17 gols, un gol per jornada. Els homes de Javi Varela jugaran al camp de la Puntuació de la Llagosta. A la primera volta la penya els va guanyar ja per 4-0.
El futbol sala Ripollet està obligat a guanyar a Mallorca.
Sí, i si no pot, doncs no pot perdre la quarta plaça, ja que l'Inca, el Manacor i el Canet de Mar li podrien prendre aquell lloc. Un Ripollet que juga millor amb els equips de dalt que amb els de darrere. Però aquest encontre serà molt ja complicat, ja que quan van venir a Ripollet, l'Inca va perdre per la mínima, 5-4, i el problema d'aquest encontre, a més del rival, és que jugaran a les 2 de la tarda, arribaran a les 10 del matí i després a l'encontre cap a casa i si pot ser que sigui amb els 3 punts.
L'handbol Ripollet encara no coneix la victòria.
El club handbol Ripollet està igual que l'Esdila de futbol, que encara no coneixen la victòria. Els homes de Santi Llop i d'Albert Jordana porten una temporada amb diverses baixes de jugadors i altres per lesions. Els rivals són pràcticament els mateixos de la passada temporada, però més reforçats. La lluita d'aquesta lliga pel Ripollet de handbol és intentar no quedar l'últim, i per això hi ha una altra lliga amb els tres últims, com són els equips del Parets, del Barberà i el Ripollet, que aquesta jornada tindran un difícil partit a 6:15 de la tarda a la pista del Súria.
I per acabar, quin convidat tindrem avui a l'Infosport d'aquesta tarda?
Doncs vindrà el Club Ciclista Ripollet amb el president Toni Casamitjana i el delegat Sol de Gorina de cara a la propera temporada.
Doncs moltes gràcies, Ramon. Tota la informació esportiva ja ho saben, aquesta tarda a l'Infosport a partir de les 7. Avui ens acompanya a l'Info de Ripollet Ràdio la Maria del Carme Oñate i ho fa per parlar-nos d'un taller que tindrà lloc el proper dimecres que ve a la Biblioteca Municipal adreçat a pares i mares que vulguin experimentar amb la musicoteràpia. Maria del Carme, bona tarda.
Bona tarda.
Moltes gràcies per haver vingut a Ripollet
vosaltres.
Ràdio. I abans que ens expliquis el taller i tot el que faràs, explica'ns una miqueta què és concretament la musicoteràpia.
Bé, la musicoteràpia de fet és la utilització de la música com a eina per aconseguir uns objectius terapèutics. Això vol dir que sempre es mira, diguéssim, el pacient, es mira el col·lectiu de gent que tens davant, i doncs en funció, diguéssim, de les seves mancances o dels objectius que volem aconseguir a nivell terapèutic de la persona, doncs llavors utilitzem una música o unes altres, o una activitat musical o una altra, però sempre en funció d'aquests objectius terapèutics.
Aquests objectius, en quin àmbit estaríem parlant?
De fet, està en tots els àmbits, perquè de fet, o sigui, diguéssim, teràpia sempre vol dir benestar de la persona, no? Anar a buscar benestar de la persona. I llavors, en funció, per exemple, doncs, si és una persona amb malalties neurològiques que té dificultat en la mobilitat, doncs llavors utilitzem la música perquè aquell tractament de rehabilitació de la mobilitat sigui molt més agradable, no? Si, per exemple, parlem de col·lectius amb trastorns mentals, depressions o bipolaritats, doncs llavors utilitzem la música per fer canvi d'emoció, o sigui, canvi de sentiment, d'estat d'ànim, i al mateix temps ajudar la persona a conèixer-se amb ella mateixa, on poden estar els conflictes i com resoldre veure realment els problemes que li poden haver provocat aquest trastorn mental. Si ho mirem des del punt de vista preventiu, doncs també és molt eficient, no? Perquè el que fem amb la musicoteràpia és preveure, en certa manera, o sigui, gaudir de la música, saber com la música realment ens pot canviar l'estat d'ànim, com pot millorar la nostra salut, i llavors també a nivell terapèutic o preventiu també es pot utilitzar la musicoteràpia. Si no, vol dir que tinguis que estar malalt realment per rebre sessions de musicoteràpia.
Tothom pot fer sessions de musicoteràpia?
Sí, sí, tothom, sàpiga o no sàpiga música. De fet, sempre es diu que és molt més difícil treballar a nivell musicoterapèutic amb un músic que no amb un no músic, perquè el músic de seguida se'n va cap a l'anàlisi teòrica de la música, i en canvi la persona que no és música va de seguida cap al sentiment, cap al transmet la música. Però de fet és aplicable a tothom i no hi ha cap mena de condició de dir, oh, és que hauria de saber música, que va, ni parlar-ne, vull dir, quasi que millor que no tinguin idea de música per rebre el tractament musicoterapèutic.
Suposo que tampoc no hi ha restriccions d'edat, no. tan grans com petits.
No, és molt curiós, tampoc hi ha. O sigui, jo de fet ja estic fent musicoteràpia últimament fa 2 anys amb nens petits, i he treballat molt amb adults i també amb gent gran a nivell de residències geriàtriques, no? Llavors, amb els nens petits, doncs, lògicament, si tenen alguna patologia, tractes d'aquesta patologia a nivell de música. Si no tenen cap mena de patologia, llavors pots fer, que de fet és el que farem a la biblioteca, una mena de musicoteràpia preventiva, amb el sentit de que juguem en la música per ajudar a la comunicació entre els pares i els nens, i sobretot per estimular la part afectiva, diguéssim, del nen, del nadó.
Suposo que la sessió, segons l'objectiu que tu vulguis, l'organitzes d'una manera o d'una altra, però una sessió estàndard de musicoteràpia, com l'organitzes?
Home, jo sempre primer l'organitzo una miqueta pensant en la patologia del malalt. Una vegada tinc la patologia del malalt, em plantejo uns objectius terapèutics, no? Llavors, en funció d'aquests objectius terapèutics, jo escolleixo una activitat musical o una altra. L'activitat musical tant pot ser cantar una cançó, escoltar música, com tocar instruments, que no cal saber música per tocar instruments. Llavors, en funció una miqueta de l'objectiu concret que jo tinc amb aquella sessió, utilitzo un recurs musical o un altre. I després sempre al final de cada sessió sempre hi ha una mena d'avaluació amb el malalt, amb la persona, amb el pacient o amb el col·lectiu, per una miqueta veure què és el que han viscut amb aquella sessió, que els ha transmet la música, quines sensacions han tingut, com valoren ells. A més, per exemple, doncs, hi ha les lletres de les cançons, doncs, a nivell sobretot de malalties tipus anorèxies o bulímies, no? Es treballa molt el tema de les cançons, que els hi ha despertat amb ells, que els hi ha recordat, i una vegada s'ha fet com l'anàlisi, diguéssim, de la sessió, l'avaluació, sempre s'arriba a una relaxació final. O sigui, sempre el tema de la relaxació és una part de la sessió de la musicoteràpia, però la musicoteràpia no és només relaxació, sinó que és molt més.
Explica'ns una miqueta d'on sorgeix tot el món de la musicoteràpia com a teràpia preventiva i com a teràpia terapèutica per la gent.
Pues bueno, sorgeix de fet als Estats Units arrel de la Segona Guerra Mundial. O sigui, curiosament, tots els veterans de guerra que estan malalts als Estats Units comencen als hospitals aquests a tractar aquests malalts amb música, i on realment es comprova que tots aquells malalts que han estat tractats amb música, la seva recuperació és molt més ràpida que no pas amb els malalts que no han estat tractats amb música. I llavors es comença a fer treballs científics. Treball científic vol dir que es comença a analitzar grups d'investigació amb el tema de que el que es fa, diguéssim, és uns rebre el tractament alopàtic normal, el tradicional, vull dir, el tractament que a ells els hi toca, però llavors es posen un altre grup en què, a més de rebre aquest tractament tradicional alopàtic, també els hi posen tractament musicoterapèutic. Llavors realment veuen que l'avançament, diguéssim, amb la cura de la malaltia sempre és molt més ràpid amb l'ajuda de la musicoteràpia que sense l'ajuda de la musicoteràpia. O sigui, jo sempre dic que la musicoteràpia és una teràpia coadjuvant. Coadjuvant vol dir que ajuda les altres teràpies, diguéssim, a que tinguin més efecte. No és una teràpia alternativa, no es pot comparar amb la risoteràpia. El que sí sempre s'inclou, diu, el que en diuen les teràpies creatives. Les teràpies creatives, doncs, per exemple, són l'arteteràpia, que juga més aviat amb la plàstica, el psicodrama, que juga amb la representació de conflictes, i després està la musicoteràpia. Però entra dins el que en diem teràpies creatives.
Mm-hmm. Parlem una miqueta del taller que faràs a la biblioteca. Què els hi posaràs als pares i als nens que vagin a participar al taller?
Pues en principi els ensenyaré cançons infantils, tant de bressol com altres, no? I després també jugarem amb instruments, jugarem també en jocs de falda i donaré també com eines, amb el sentit que realment un, encara que no sàpiga cançons de bressol, se les pot inventar perquè són molt fàcils. Totes a nivell melòdic, diguéssim, d'anàlisi, són molt senzilles de fer i llavors qualsevol persona amb qualsevol lletra que un inventi en el moment realment pot fer una cançó per apaivagar el nadó, per apaivagar el nen, o pot fer una cançó per cridar l'atenció del nen també i distreure'l pues, d'alguna rabacaneria o d'algun estat així una miqueta enutjós per part del nen.
Bueno, sense intentar ser massa frívol, però suposo que per tu la frase que la música amansa les feres deu ser un principi important, no?
Sí. Sí, de fet és veritat, o sigui, vull dir, el que busca sempre el musicoterapèutic és és una cosa molt curiosa, que és el que en diuen al principi de ISO, amb el sentit de que sempre has de posar música en primer moment que sigui d'acord amb l'estat aquell del pacient, no? Això vol dir que si, per exemple, jo estic molt nerviosa o estic molt rabiosa o estic molt enfadada, el que primer em posaré serà música realment molt excitant, molt enfadada, molt temperamental. Per què? Per poder treure. I una vegada jo he tret, jo doncs a poc, perquè a més serà la música que jo assimilaré. Si jo estic molt enfadada i em posen música molt calmada, jo no l'agafo, jo no l'assimilo. Llavors el procés és aquest, de primer posar la música que realment enganxi el teu estat d'ànim, que estigui a la mateixa vibració que el teu estat d'ànim, i després a poc, una vegada tu ja has connectat amb aquesta música, doncs progressivament música més calmada, fins a arribar fins al final que posen realment la música aquella calmada, que sí que amansa les fieres, però passant per tot aquest procés, com si diguéssim, de primer música molt, molt exultant, molt temperamental, per després a poc anar calmant i anar agafant música que aconsegueixi tenir l'estat d'ànim que tu realment pretens. Seria això, el procés.
Tant el taller de dimecres com això que m'estaves comentant ara, els pares, després quan arribin a casa seva, ho poden posar en pràctica amb els seus fills? No hi ha cap tipus de risc? Vull dir, són cantants?
No, que va, és com jugar, vull dir, és, diguéssim, un tipus, no hi ha cap mena de contraindicació, vull dir, qualsevol tipus de música. A més, nosaltres amb els tallers de musicoterapia el que fem és donar molta consciència als pares i a les persones que reben aquests tallers de que realment sempre han de posar la música que amb ells els agradi, que ells s'hi trobin bé. Llavors, a partir de la música que tenen a casa, llavors ells l'escolleixen, la música. Nosaltres amb els tallers el que ensenyem és escollir la música. Quin és el procés, no?, de la música per canviar l'estat d'ànim. Llavors, una vegada coneixen, identifiquen músiques, llavors a casa seva poden realment identificar les seves músiques, el seu estat d'ànim també se'l coneixen, llavors a partir d'aquí escollir aquelles músiques que realment van bé per l'objectiu que ells volen obtenir en qualsevol moment, tant sigui amb ells personalment com amb la seva relació amb la criatura. Sí, no hi ha cap mena de contraindicació.
Es deu poder utilitzar qualsevol tipus de música?
Sí, qualsevol tipus de música.
Sense cap tipus de restricció, res?
No, me'n recordo que una vegada em va preguntar una persona en una conferència, bueno, i aquest tipus de música tan heavy metal, tan agressiva, llavors aquesta també és recomanable? Jo sempre comento, però no és recomanable amb el sentit de que si tu estàs fent una sessió de musicoteràpia, doncs en principi aquesta no és la música més adient. Però sí que és la música adient que tu has d'utilitzar en el moment en què agafes un pacient que li agrada aquest tipus de música. Si tu agafes un pacient que el que li agrada és aquest tipus de música, per tu connectar amb aquest pacient, amb aquesta persona, perquè hi hagi realment feeling, que hi hagi confiança, realment has d'entrar amb el seu terreny i has de posar-li la música que a ell li agrada. Llavors, a poc, després, a través d'aquesta música, precisament li preguntes per què t'agrada, com és que t'agrada, pots veure realment les causes que impliquen aquella música, i llavors li pots fer veure amb ell que realment té relació segurament amb les seves conductes, i llavors a poc el pots induir, diguéssim, a que agafi a poc un altre tipus de música que realment li vagi millor pel seu estat d'ànim, per la seva salut. Sí, però realment tot és acceptable mentre li agradi al pacient, perquè com a mínim l'has d'utilitzar encara que tu no t'agradi o no ho vegis convenient aquella música per connectar amb la persona. És molt important.
I un cop es va fer la teràpia, vas introduint noves músiques. Quan comences a introduir, suposo que depèn del missatge que tu li vulguis donar al pacient, introdueixes un tipus de música o un altre. Tu tens algun tipus de llista o tens algunes músiques concretes que diguis, mira, aquesta, quan necessito fer això, aquesta és la música ideal que utilitzo.
Sí, sempre vas mirant, o sigui, quan jo vull despertar pues, una miqueta la ràbia o l'agressivitat o la violència, perquè veig que realment pues, el pacient està com molt exaltat, pues, llavors jo tinc més o menys unes músiques ja que a través de les sessions ja agafes una pràctica i dir, vale, pues, ara agafo aquest fragment, agafo aquest altre, o vull una música més romàntica, pues, agafo aquest altre. Sí, sí, més o menys tinc un llistat de músiques que més o menys funcionen. Sí, 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 sí.
Recomanes que la gent a casa seva es posi música per fer una miqueta així com de teràpia, perquè sempre diuen si estàs molt nerviós, és que m'ha sorprès molt això que em deies, de si estàs molt enfadat posa't música molt agressiva, i clar, això trenca molt els esquemes, perquè el que et diuen és, si estàs molt nerviós posa't una música tranquil·leta, te sentes al sofà, i la veritat és que moltes vegades dius no, m'està posant més nerviós això encara.
Exacte. Sí,
recomanes tenir l'acostum de tant en tant a casa, doncs mira, em poso tal, avui estic així, em poso aquesta música.
Sí, 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 sí. O sigui, sempre t'has de posar la música que lligui amb la teva vibració, que lligui amb el teu estat d'ànim, no? I a partir d'aquí, d'aquesta música que tu escolleixes segons el teu estat d'ànim, ja vas cap a posar música progressivament que et porti, diguéssim, a l'estat que tu vols aconseguir. Per exemple, també moltes vegades diuen, si tu estàs depressiva, estàs molt trista, doncs et diuen, no, no, però és música ben animada per ballar, no sé què. Potser hi ha gent que li funciona, però hi ha molta gent que no li funciona. Per què no li funciona? Pel mateix, perquè ella si està trista i, bueno, ja està així, doncs, sense ganes de fer res, el que més menys té ganes és de ballar i de posar-se contenta i alegre. Per tant, per aquí no pots entrar, perquè no està en la seva mateixa vibració. Com que no pots entrar per aquí, llavors el millor és posar música que sigui també trista, que connecti amb el seu estat d'ànim. Si s'ha de plorar, es plora. Jo sempre dic que plorar és molt bo. El que no és bo és quedar-te anclat amb el plor. Llavors, no, ja pot ser patològic, però realment el fet de plorar t'allibera molt, no? I doncs llavors plores i a poc et vas posant pues, una música com una miqueta més alegre, no tan trista, fins que al final realment el teu estat d'ànim es va aixecant i a poc fins que al final pots escoltar algú que realment pues, t'inciti a ballar, t'estimuli o et faci moure el cos. Però el procés seria aquest realment, sí, sí. I llavors, vull dir, això tothom ho pot escollir amb les músiques que té a casa, o sigui, no cal tenir un llistat, no, no, és observar què és el que tinc, escoltar, no? Ah, pues, aquesta música. A més, un mateix ho nota, eh? És el que tu deies, vull dir que t'asseus al sofà i dius, bé, doncs em posaré música ben relaxada perquè estic super nerviosa, i resulta que no, que et posa més nerviosa, i és perquè no connectes, no hi ha vibració, i llavors un mateix ja s'ho nota de seguida en la música que connecta o no. Vull dir, és molt, també és molt habitual el fet d'arribar a casa, llavors enxufar la ràdio, posar la música, ai, és que aquesta música no em va ara, i canvies d'emissora i busques realment l'emissora que posa la música que realment lliga amb tu i que et fa estar bé amb tu mateix. Avui el procés és aquest.
Tu creus que aquest tipus de teràpies com la musicoteràpia, abans parlaves de la risoteràpia i altres coses que també es poden introduir, creus que la societat cada vegada accepta més aquest tipus de teràpies o les utilitza més pel seu benefici?
Els dona cada vegada més valor. De fet, a vegades ja, o sigui, musicoteràpia i risoteràpia són completament diferents, amb el sentit de que en la musicoteràpia hi ha uns estudis científics que realment avalen, diguéssim, el benefici d'aquesta teràpia, en canvi la risoteràpia no, eh? Però sí que haig de dir que sí que cada vegada la gent està com més interessada, el tema del benestar personal de la persona cada vegada és molt més important, i busquen realment aquest tipus de teràpies que puguin arribar a conèixer-se amb un mateix i com resoldre els conflictes i com està, pues, vull dir, enfront de la vida, pues, com molt més capaç d'enfrontar-se als conflictes i de resoldre'ls. Llavors, no hi ha dubte de que totes aquestes teràpies, sigui risoteràpia, jo estic d'acord, sigui ioga, sigui musicoteràpia, creixement personal, tot això fa que realment la persona visqui millor, i es valora cada vegada més, eh? Sí, sí.
Doncs, Maria del Carme, moltíssimes gràcies per haver vingut. La veritat és que ens has respost molts dubtes i moltes coses que han sigut molt interessants. Moltes sort dimecres al taller, amb els nens i amb els pares, sobretot, i moltíssimes gràcies per haver vingut.
Bueno, i a vosaltres per haver-me convidat i poder fer aquesta divulgació de la musicoteràpia.
Gràcies. I fins aquí l'info d'avui divendres 23 de gener. Us hem ofert aquest programa Jordi Puy al control tècnic, Laia Prats i qui us parla, Francina Ricard. Us recordem que podeu escoltar aquest programa en diferit aquesta tarda a partir de les 6 i diumenge a la 1 del migdia. La informació local continua actualitzant-se a la web municipal ripollet.cat. I us deixem amb el tema l'hivern, que forma part de les quatre estacions de Vivaldi, una peça que considerem també molt suggestiva i que ens recorda el fred que hem estat passant aquests dies. Moltes gràcies per la seva atenció i molt bona tarda.